Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts. Doncs ja ho deia i ho diu el Dani Asenjo. Marcus Rashford, ja el tenim a Barcelona i serà jugador del Futbol Club Barcelona la propera temporada. Un davanter que arriba amb vent a favor en el poble blaugranà en la comparativa, sobretot amb Nico Williams, que si un volia venir i l'altre no, que si un ha acceptat baixar-se el sou i l'altre no, que si un està compromès per la feina i l'altre no... Idèntic patró d'anàlisi per dues situacions futbolístiques ben diferents. I vinga, a bullir les xarxes en el reforç dels relats. El relat a favor i el relat en contra, que també en trobaràs. En tot cas, Rashford ja té seient a l'avió del Barça per a la gira asiàtica i a Hansi Flick li tocarà de treure la millor versió d'un futbolista cridat a aportar a l'atac blaugrana. Et queda la sensació, això sí, que tot això ha estat una gran volta per carreteres secundàries per arribar al mateix punt que s'hagués arribat per l'autopista, quan ara fa unes setmanes, i analitzant la situació entre Williams, Luis Díaz i Rashford, l'opció més a l'abast i més realista pel Barça era la del jugador anglès. Fins diumenge no jugarà el Barça, el primer amistós de pretemporada al Japó, una setmana després que ho hagin fet a Espanyol i Girona, amb golejades davant d'equips de la territorial que ratifiquen les bones sensacions i que porta a tots dos conjunts a plantejar-se la qüestió si el partit de dimecres a Sabadell, final de la Copa Catalunya, s'ha d'afrontar com una final, com un títol en joc, o no ha d'alterar el guió de la pretemporada més del que toca raonablement. Del que no és futbol, a la reconstrucció del Barça de bàsquet es fa oficial l'arribada de Xenguelia fins al 28, mentre que Ricky Rubio podria tornar a la penya la propera temporada en notícia que ha avançat, com no, Xavi Ballesteros. En una estoneta, waterpolo femení, Mundial de Singapur, Espanya contra Hongria, i per arrodonir, ciclisme i motor. En un dia on les nostres xarxes socials, concretament a X, on som, @esportscope, us plantegem les preguntes del dia. La blaugrana, evidentment, amb protagonisme per Marcus Rashford. Com valoreu el fitxatge de Rashford pel Barça? Bon fitxatge, 58,8%. Ja veurem, 25%. Mal fitxatge, 16,2%. En clau blanquiblava, després del seu hat-trick davant del Peralada, us preguntem per Quique García. Quin rol creieu que tindrà Quique García aquesta temporada? Molt igualada la cosa. Rol de titular, 45,5%. Opció més votada, rol de revulsiu, 54%. I en clau Girona, després del bon començament de la pretemporada davant de l'Olot, us preguntem de quin jugador espereu una passa, un salt endavant en aquesta pretemporada i en la temporada de fet. Guanya Asprilla, 61,8% d'opinions li demanen aquest pas endavant a Asprilla, un 23,5% li demanen a l'Abel Ruiz, un 14,7% de copenautes li demanen a Miopski. En un dia on tenim a la cuina del programa el retrobat Juan Arias, amb l'Edu Badia, el Sergi Ita, l'Alejandro Laguna i el Raúl Urgell, condueix tècnicament Cito Ramírez, des d'ara i fins a les 4, Esports Cope a Cope Catalunya i Andorra.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Bon amor, GTM. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta.
Home, no sé si la declaració d'amor de Marcus o Rashford al Barça serà en aquesta línia o anirà per uns altres derroteros. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Gil, bona tarda. O el guinyo aquest d'Aitana també, de Cito, que va estar l'altre dia al Camp Nou, al Camp Nou, a Montjuïc. El concert d'Aitana, no sé si és un guinyo que ha fet el Cito.
Jo és que em vaig quedar...
Et perds, no?
Em vaig quedar a Nino Bravo, ja ho saps.
Música, bueno, música vintage.
Que ja tenim a l'Angelet a Barcelona i que, vaja, en un... estem fent aquí pitjant F5 per poder confirmar l'oficialitat de l'arribada de Marcus Rashford al Futbol Club Barcelona. Sota quines condicions, Edu?
Dia Rashford, el jugador del United va arribar ahir a Barcelona. Avui ha passat les proves mèdiques a 2:15 del matí a la ciutat esportiva i en breu s'ha de fer oficial el seu fitxatge pel Barça. Unes proves mèdiques intenses, perquè recordo que Rashford va acabar la temporada amb una lesió als isquios que li van impedir jugar els últims partits amb l'Aston Villa i un parell de partits amb Anglaterra. Ara Rashford arriba cedit amb una opció de compra no obligatòria que està a prop dels 35 milions d'euros. És una operació que ha agafat força en les últimes hores després del no de Nico Williams i les dificultats per fitxar el jugador de Liverpool Luis Díaz. Rashford ha pogut saludar a Hansi Flick, a Deco i el directiu Joan Soler a la Ciutat Esportiva. Demà serà el torn de conèixer els nous companys, abans de ser presentat el dimecres per la tarda, i ja el dijous volarà amb l'equip a la gira per Àsia, que té lloc al Japó i Corea del Sud. El davanter anglès sempre havia sonat amb força per reforçar l'atac blaugrana i donar així descans a Lamine Yamal i Rafinha. Ara ho farà perdonant el 30% de la seva fitxa, si bé el Barça pagarà la part que resta, el 70%, segons va informar Miguel Rico a Tiempo de Juego. Rashford té per davant un nou repte després de jugar cedit els últims 6 mesos a l'Aston Villa. Més de 30 anys després, el Barça tornarà a tenir un jugador anglès, després del mític Gary Lineker, que va estar entre les temporades 86 i 89 a l'espera de l'anunci oficial. El següent pas, com no, és poder inscriure el jugador a la Lliga.
La intel·ligència artificial ubicava el sou de Rashford en 14 milions d'euros bruts per temporada. A partir d'aquí ja sabem que entra o no la confidencialitat del tema. Un fitxatge vist una mica amb escepticisme per una part de la parròquia, perquè no sabem ben bé quina versió de Rashford és la que arribaria al Futbol Club Barcelona o la que en podrà treure tot el suc al Hansi Flick. Hem posat el Raül Urgell. Raül, bona tarda.
Bona tarda, Gil.
A confeccionar les veritats del barquero, que deia aquell. Els números de Rashford des de la seva eclosió com futbolista amb alts i baixos, això sí.
Perquè els col·legues facin una idea de quin jugador és Marcus Rashford, cal veure que ha fet tant al Manchester United com a la seva etapa amb l'Aston Villa. El davanter anglès porta un total de 142 gols i 83 assistències en 443 partits. Però desglossem aquestes xifres, fixant-nos en les últimes 6 temporades quan el rendiment del jugador explota. A la temporada 19-20 el davanter anglès fa 22 gols i 12 assistències només en 44 partits, perquè el jugador es va perdre 3 partits per una lesió al maluc i 13 partits per una lesió a l'esquena. Arriba la temporada de la Covid, 2021, el davanter torna recuperat dels problemes de l'esquena i fa 21 gols i 18 assistències en 57 partits. Temporada 21-22, Rashford es perd 12 partits, juga en total 32, només fa 5 gols i 2 assistències. Curiós, perquè de la seva pitjor temporada passem a la millor, la d'aquell United que ens en recordarem que va eliminar el Barça a l'Europa League. Rashford fa 30 gols i 12 assistències en 56 partits. Contra el Barça fa un gol i una assistència al Camp Nou. Quan semblava que Rashford ja es consolidava com a un jugador referència en tot el món, l'anglès tanca la temporada 23-24 amb 8 gols i 6 assistències en 43 partits, una baixada. I finalment arribem a la temporada passada, quan el jugador es baralla amb l'entrenador del United, Erik ten Hag, i es desconvocat d'alguns partits. La primera meitat de la temporada, amb l'equip de Manchester, fa 7 gols i 3 assistències. Al mercat d'hivern, el jugador marxa cedit a l'Aston Villa d'Emery i Rashford fa 4 gols i 4 assistències.
Ara sí, ara ha acabat el Raül el seu informe. Gràcies, Raül.
A tu, Gil.
Anem a intentar posar el fil a l'agulla, aquests números que ens ha explicat el Raül Urgell del Marcus Rashford. Ho fem amb un company especialista a la Premier. Vamos a saludar a compañero Andrés Weiss, es compañero de la media inglesa, profundo conocedor de la Premier League, tan conocedor de la Premier League que ha decidido dar el salto a la Bundesliga, pero bueno, no será que no conoce el territorio inglés. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
Y el gusto es nuestro. Weiss, lo he dicho bien, ¿no?
Correcto, es posiblemente la primera vez que de primeras dicen bien mi apellido.
Bueno, no, porque me he acordado de aquel jugador eslovaco del Español que le llamamos Vladimir Weiss, y por ahí pues digo, me voy a tirar por aquí y seguro que tengo algún porcentaje de acertar. Bueno, Andrés, ¿acierta el Barça entre Rashford y Luis Díaz decantándose por Rashford al final?
Por un tema económico, por un tema de, yo creo que también jerarquía a nivel competitiva, yo creo que sí. Luis Díaz es un jugador que ha aportado muchas cosas al Liverpool. Es cierto que acaba de llegar a la élite, por así decirlo, porque antes de Liverpool simplemente había estado en el Oporto a buen nivel, pero en una liga en la que tampoco era tan bollante. En cambio, Marcus Rashford ha tocado lo mejor y lo peor, tal y como habéis ahora desgranado a nivel estadístico, y creo que para ese perfil de delantero extremo, media punta, que quiere Hansi Flick, que acepte ser suplente, pero que tenga ganas de demostrar que merece la pena contar con él, es perfecto.
Es un jugador que aportaría versatilidad, como comentas, a la delantera. Y la pregunta que se están haciendo mucha gente, ¿qué Rashford vamos a ver aquí? ¿El del eclipse de sol o el del eclipse de luna? ¿El inspirado o el perdido?
Te diría que de momento yo creo que lo que hay que esperarse es una media luna. Media luna, medio sol, por parte de Marcus Rashford, porque no deja de ser un jugador que viene con muchas ganas al Barça, y esto es algo muy importante, porque si algo se le ha achacado, sobre todo en esta etapa final en el Manchester United, era que quizá parecía que le importaba poco el equipo, aunque yo creo que el hecho de que haya perdonado dinero al Barça no solo habla bien, evidentemente, de sus ganas de fichar por el Barça, sino también de que no quiere que al United le cueste ni un solo euro Marcus Rashford, con lo cual siempre tiene detalles como canterano hasta el último momento, pero es un jugador que quiere demostrar que todavía pertenece a la élite absoluta del fútbol. Le han quitado el número 10, básicamente lo han quitado de todas las cosas que tenía, de todo lo que era él hasta este momento, porque solamente había jugado en el United hasta esta cesión en el Aston Villa, y creo que vamos a ver un jugador que se va a comprometer mucho y que quiere llegar al Barça, y eso es muy importante teniendo en cuenta que ha tenido problemas de indisciplina en el pasado y demás.
Ahí voy. En principio, hombre, en el vestuario del Barça manda Flick, mucho se cuidará Rashford de provocar algún problema de disciplina.
También es verdad una cosa, y es que en los problemas de indisciplina eran por pues irse a Irlanda del Norte a ver a un amigo suyo, ex canterano del Manchester United, y decir que no podías llegar a entrenar porque te habías puesto malo y que salgan fotos de fiesta y cosas así. Pero eso ya yo creo que es un coleo de una situación difícil de recuperar, primero entre Erik ten Hag y Marcus Rashford y luego entre Amorim y Marcus Rashford. Daba igual el entrenador, porque yo creo que él ya no se veía ahí. Había perdido un poco también su magia, un poco su fútbol, no le salían bien las cosas. Creo que a poco que lo haga bien en el Barça, va a estar muy contento. Es una oportunidad tremenda para él, que yo creo que él no se veía en un equipo como el Barça después del mal final de etapa en los Red Devils. Y doy por hecho que si llegan estos problemas de indisciplina o situaciones, porque si al final sales de fiesta pero el club te lo permite o el entrenador te da el día libre, no pasa nada, llegarán ya cuando tenga la confianza total de Hansi y cuando se haya demostrado en el campo que merece contar con él.
Entre tú y yo, y ahora que no nos escucha prácticamente nadie y que conoces el territorio de primera mano, ¿le confunde la noche?
A ver, yo no conozco a Marcus Rashford en persona, ¿vale? Pero no es un monje que se encierra en casa cuando toca la medianoche, por decirlo así. Al menos cosas que sabemos del pasado, pues después de un derbi de Manchester salió de fiesta a pesar de haber perdido 3-1. Cosas que se le suelen replicar a los futbolistas únicamente cuando pierden, porque seguramente también lo hubiera hecho cuando ganaban. Pero sí, sí, es un jugador al que le gusta salir, al que le gusta pasárselo bien. Yo como periodista y como persona también no veo mal que un futbolista salga y se lo pasa bien. Veo mal que un futbolista, pues como has dicho tú, pierda la cabeza por la noche. Pero eso ya es un caso muy dramático, que creo que no es el caso de Marcus Rashford.
No, es que muchas veces cuando un futbolista viene al Barcelona, alabamos que viene a una ciudad con un clima ideal, con un entorno ideal,
claro,
con una sociedad ideal, y después resulta que, hombre, Barcelona como ciudad tampoco deja de tener sus peligros, entre comillas, que pueden en algún momento distraer, vamos a decirlo así, a algún futbolista. En resumen, Andrés, y poniéndolo todo en una coctelera, un chico con necesidad de reinventarse y que ha encontrado posiblemente un buen entorno y un buen club para reinventarse.
Y con un gran entrenador para reinventarse, porque si algo ha demostrado Hansi es que es capaz de convertir a Rafinha en un candidato al Balón de Oro, en darle un salto de nivel tanto a Pedri como a Lamine, en recuperar a Robert Lewandowski, que era un delantero que antes de la temporada pasada, vosotros lo podéis decir mejor que yo, pero daba la sensación de que ya estaba en la recta final de su carrera y no le quedaban muchos goles en el bolsillo y de repente destapar el tarro de las esencias. Entonces creo que ha llegado al contexto perfecto para al menos recuperar la mitad de lo que llegó a ser. No sé si volver a ser ese jugador de 30 goles en una temporada, pero no me sorprendería si este año acaba la Liga con 10 goles, 5 asistencias, como revulsivo.
Andrés Valls, compañero de la media inglesa, como dirían en Casablanca, creo que este es el principio de una buena amistad. Porque
me alegro mucho.
Sospecho que algún día repetiremos cita. Un fuerte abrazo y gracias.
Un fuerte abrazo, muchas gracias a vosotros.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistics, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistics, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistics.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Volíem escoltar la veu avui del retornat Juan Arias. Juan, què tal? Bona tarda.
Què tal, José Luis? Bona tarda.
Com si no hagués passat el temps, aquí estàs ja de nou.
En perfecto estado de revista.
Perfecto estado de revista. Bueno, que resulta que anem a parlar de l'Espanyol i del Girona. Acabant una mica de la mà, perquè tenien aquest cap de setmana els primers amistosos de pretemporada, i resulta que dimecres es veuen les cares a la final de la Copa Catalunya. Pel que fa a l'Espanyol, Juan, una bona arrencada davant del Peralada, amb protagonisme per Quique García i aquest hat-trick. ¿Com està la cosa, Can Perico?
Pues un buen debut del Espanyol, 4-1 contra el Peralada con el hat-trick de Quique García en 45 minutos, el Espanyol que prepara la Copa Catalunya el miércoles ante el Girona en Sabadell. Un test importante para un equipo de contra un equipo de la primera división que también está en un momento pues impas, buscando fichajes, y que servirá para ver la evolución, siempre intentando ver que es la pretemporada y el segundo encuentro del conjunto españolista. Polo Lozano ha hablado para los medios del club, espera que no se sufra como en la temporada anterior y para eso reclama el equipo que dé un paso adelante.
Jo crec que hem de donar un pas endavant, sobretot perquè l'any passat ja la segona volta va ser molt bona i al final un club com l'Espanyol ens hem de sentar com un rival fort a primera. Ja no som el rival que puja de segona, sinó que jo crec que hem de donar un passet endavant, millorar el rendiment tots i cada un individualment i grupalment, i sobretot que és el que et dic, no? Un passet més endavant i s'arribarà on es pugui.
Un jugador que ha dicho que confía en que los fichajes que ha hecho el Espanyol, que los tiene ya desde el principio de la pretemporada para iniciar la temporada que viene lo mejor posible, son jugadores que algunos de ellos no tienen experiencia en la máxima categoría, pero que está convencido de que van a dar un rendimiento inmediato. El equipo que se prepara para ese encuentro frente al Girona esta misma tarde.
Un Espanyol que tornarà a la feina aquesta tarda. No marxis, Juan, perquè després hem de parlar d'algunes d'altres coses. Saludem a l'Alejandro Laguna. Alejandro, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Perquè, com dèiem, Espanyol i Girona estan una mica caminant de la mà, primer amistós de pretemporada aquest cap de setmana, final de la Copa Catalunya aquest dimecres, en el cas de l'Espanyol, golejada davant del Peralada, en el cas del Girona, golejada, que no deixa de ser notícia que el Girona vagi fent gols, això sí, davant del Olot. Quina ressaca ens deixa aquesta estrena pel que fa a la pretemporada dels homes de Mitchell?
Sí, comencem amb el que va ser el primer amistós de la pretemporada del Girona, que va guanyar el dissabte 0-5 a la Unió Esportiva Olot. Un partit on no va haver-hi cares noves pel que fa al conjunt blanc i vermell, però on sí va haver-hi bones sensacions, sobretot per part d'alguns jugadors del B. L'actitud de l'equip a l'hora de fer front al duel va ser el factor que més va ressaltar Mitchell, tant a la seva xarxa social personal d'X com a les declaracions postpartit que va realitzar per 3CAT.
Els jugadors han fet una mica el que hem treballat, d'intensitat, de pressió, i en la pilota, com sempre, l'equip ha fet un pas endavant per trobar la porteria rival.
D'altra banda, pel que fa al tema del mercat, l'entrenador madrileny va enfatitzar amb el fet de que arribaran fitxatges i va avançar una nova sortida del club, Gabriel Misehawi. El neerlandès no va jugar al primer amistós pendent d'una sortida en forma de sessió a l'Aris Futbol Club de Grècia. Això va declarar Mitchell respecte a aquests assumptes, també al postpartit amb 3CAT.
És possible que Gabriel surti a un equip i han d'arribar jugadors, està clar, que entre sis jugadors penso que arribaran.
A l'espera que arribin encara aquests sis fitxatges i veure si es comencen a activar les sessions amb el Manchester City, sonant incorporacions com la de Víctor Reis, el Girona ja es prepara per jugar el seu següent partit. Final de la Copa Catalunya aquest dimecres davant l'Espanyol.
Una final de la Copa Catalunya, efectivament, gràcies a Alejandro, que enfrontarà Girona i Espanyol. Anem a veure amb quin tarannà, anem a veure fins a quin punt tant Manolo González com Mitchell s'ho prenen com una finalíssima o si decideixen no retocar en excés els plans de pretemporada i de rodatge de futbolistes i concebeixen, entren en una perspectiva d'ubicar aquest partit com un partit més de pretemporada. Anem al Mercato. Estem contínuament pendents de l'actualització de xarxes. No arriba encara aquesta oficialitat de l'arribada de Marcus Rashford al Futbol Club Barcelona, però la resta del mercat es continua movent. Edu, en quina direcció?
És notícia. L'Atlètic de Madrid.
És notícia.
L'Atlètic de Madrid. L'equip de Simeone ha tornat avui a la feina sense Depol, amb permís del club per tancar la seva sortida a l'Inter de Miami. Es trenca el fitxatge de Saul pel Trabzonspor de Turquia. Ara ha fet un tuit el jugador de l'Atlètic de Madrid. El defensa de l'Osasuna, Jesús Areso, segueix entrenant al marge en solitari.
Avui no li han trucat al mòbil, no?
No, avui no, es veu que no. Aquells 10 minuts de trucada ja va dir-ho tot. En solitari a l'espera de resoldre el seu futur. L'últim en arribar al Betis, Gonzalo Petit, ja entrena amb el conjunt andalús i firmarà en breu el porter Pau López. La greu lesió de Logan Costa obliga el Villarreal a buscar un central. El Nottingham Forest ha pujat la seva oferta de 5 milions d'euros pel defensa del Mallorca Mafeo. El conjunt balear en demana 8. Aràbia insisteix en el davanter del Sevilla, Luque Bacchio. Informa el nostre company de Cope Almeria, Jordi Folquer, que el conjunt andalús està negociant amb l'Sporting de Portugal pel traspàs de Luis Suárez. El Liverpool ha donat la llista de convocats per la gira d'Àsia, on no hi és Federico Chiesa, després de l'interès del Nàpols. El mateix camí podria seguir el davanter d'Arwin Núñez, però a la Juventus, i el Milan està molt a prop de tancar l'arribada de lateral del Brighton, han passat a la Lliga, Pervis Estupiñán.
Així està el mercat. Per cert, l'Edu Badia està una mica avui trasbalsat després d'haver vist la reforma que hi ha a la cúpula del Comitè Tècnic d'Àrbitres. Fernández Borbalán, nou responsable tècnic del CTA, però la gran figura, el que li treu la son ara mateix
digue-ho,
a Edu Badia, és l'arribada de Chema Alonso.
El hacker.
El hacker, en teoria, per vigilar les xarxes socials, creació de continguts, etcètera, etcètera, en aquest sentit. Alguna cosa...
Que la gent passi pel perfil de X Instagram i veure coses. I ja està. Està aquí. Deixem-ho aquí. Ja està.
Aquí lo dejas, no? Doncs escolta, els madridistes no estan contents perquè veuen que Fernández Borbalán és más de lo mismo, i ara vosaltres també tampoc esteu contents, perquè ja arriba un senyor que a les seves xarxes socials és madridista definit i declarat. Anem a veure per on surt el tema arbitral i els vídeos de Real Madrid Televisió la propera temporada. Per acabar de rodonir el bloc de futbol, en futbol femení, ho deia abans la Andrea Peláez, entrenament a porta tancada de la selecció espanyola, que demà viurà la prèvia d'aquesta semifinal de l'Eurocopa de banda Alemanya, mentre que és notícia també el que abans coneixíem com Levante Badalona i que a partir d'ara coneixerem amb una nova denominació. I és que el Levante Badalona ha anunciat avui un canvi clau a la seva identitat institucional. D'entrada, canvia el nom, passa a anomenar-se Futbol Club Badalona Woman, se'n redissenya l'escut en el marc d'una sèrie de decisions que, a més, posen sobre la taula un concepte, ONA, que volen que representi la força, la resiliència i el moviment que defineixen Badalona, Catalunya i el mateix futbol femení. On posava Futbol Club Levante Badalona, ara hem de posar Futbol Club Badalona Women. Una pausa i entrem en plana poliesportiva, que hi ha molta cosa.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El Tour de Francia ja està en marxa.
En COPE te lo contamos todo.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
20 kilómetros meta.
Y los fines de semana, desde las 3, cobertura especial en Tiempo de Juego.
Línea de meta, Eri Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 27 de julio, el Tour de Francia en COPE, con Eri Frade.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bàsquet, es mou el Mercato. La reconstrucció del Barça, Juan, passa avui pel nom propi de Tornik Şengelya.
Toko Şengelya, Tornike Şengelya, el Barça ha hecho oficial el fichaje de este jugador por 3 temporadas, es decir, hasta el 2028. Tiene 33 años, procede de la Virtus Bologna, donde ha jugado las 2 últimas campañas. Anteriormente también había vestido la camiseta del Baskonia, Valencia, Charleroi, CSKA de Moscú, además de los Brooklyn Nets y Chicago Bulls de la NBA. En su palmarés figura en 3 ligas entre Baskonia, CSKA y Virtus, y 2 Eurocups con el propio equipo italiano y el Valencia. En su último año con la Virtus ha sido declarado MVP de la final de Liga.
Barça es uno de los mejores equipos en el mundo. Yo siempre he sido culé de fútbol, bueno, de baloncesto no, porque siempre he jugado contra ellos. Y era mi pasión identificarme con ese club. Estoy muy contento de llegar aquí en un momento de mi carrera muy importante. Es una pasión para mí jugar en este club. Puedo aportar mucha experiencia, ¿no? Y también mucha energía, mucha fisicalidad, la carácter de competición, ¿no? Y bueno, lo demás ya veremos.
El manager de la sección del Barça, Juan Carlos Navarro, valora el fichaje de Şengelya, que viene a reforzar el juego interior tras la marcha de Foll, Metu, Parker y Anderson.
És un jugador contrastat, amb molta experiència, que ens donarà moltíssim al vestuari fent equip. És un jugador molt versàtil, amb molt de caràcter. Jo crec que és una peça clau per nosaltres de cara a l'any que ve, per aquesta experiència i aquest grau de responsabilitat i sobretot que vol guanyar i vol estar aquí per guanyar. Ha fet un gran esforç per estar aquí. Ja coneix molt bé la Lliga ACB, on cada partit també és molt important i volem fer-ho millor que l'any passat.
El próximo jugador en hacerse oficial su incorporación para el Barça es el alero también procedente de la Virtus, Will Clayburn.
Pel que fa a la penya, la notícia porta la firma del nostre company Xavi Ballesteros i passa per retorn, torna a roda el món i torna al Born la propera temporada per defensar la samarreta verd i negra de Ricky Rubio.
El hijo pródigo, el base está a punto de regresar al Juventud de Badalona tras un año sin jugar en el que ha meditado la retirada debido a sus problemas de salud mental que le hicieron renunciar, por ejemplo, a participar en el Mundial del 2023 con la selección española. De esta forma, Ricky volverá a vestir la camiseta verde y negra 20 años después de su debut, cuando estaba a una semana de cumplir los 15 años, siendo el jugador más joven en debutar en la ACB. Tras 4 temporadas en Badalona, Rubio fichó por el Barça, donde jugó 2 años, antes de dar el salto a la NBA, en la que permaneció 12 temporadas entre Minnesota, Cleveland, Utah y Phoenix. Tras su etapa en Estados Unidos, regresó al equipo azulgrana en febrero del 2024.
Gràcies, Juana. Del parquet a la piscina.
Love is alive. So we begin.
Sergi Ita, bona tarda.
Bona tarda.
Tenim en joc la semifinal del torneig de waterpolo femení dels Mundials de Singapur i el marcador, la veritat, és que fa mal perquè mai pensàvem que Hongria dominés a la selecció espanyola com l'està dominant.
Efectivament, les vigents subcampiones en el Mundial estan derrotant Espanya per 6-2 al parcial del primer quart. Sobretot on està marcant la diferència és en les jugades desaprofitades en avantatge, ja que Espanya només ha aconseguit 2 gols quan està en superioritat, mentre que Hongria ha aconseguit 5. La guanyadora del partit d'avui s'enfrontarà a Grècia, que ha donat la sorpresa davant la campiona del passat Mundial, que són Estats Units. Si et sembla, Gil, anem a actualitzar ràpidament l'última hora dels Mundials. Primer de tot, comencem amb l'artística, de moment l'única disciplina que ha aconseguit medalla, amb una plata i 2 bronzes, i avui ha tingut 3 participacions. Primer de tot, a les 4 de la matinada, l'equip tècnic s'ha classificat per la final amb una 3ª posició. A les 8 del matí, Jordi Cáceres ha acabat 6è en el lliure individual, i a 1:15, Txell Ferrer i Lilú Luis s'han quedat a les portes del podi en el duo tècnic, quedant en 5ª posició. Tot això en quant a la jornada d'avui. En quant a la de demà, tindrem 2 opcions més de medalla. Ben d'hora, a les 4 de la matinada, tindrem a la barcelonina Iris Tió en el lliure individual, amb clares opcions de medalla després de cada tercera en la preliminar, i a 1:15 tindrem a l'equip tècnic. Tanquem amb el waterpolo, on Espanya just ara acaba de marcar un gol, es col·loca 6-3, i demà serà el torn del masculí, que buscarà assegurar-se medalla davant Grècia a les 2 de la tarda.
Doncs anem a veure si la selecció espanyola és capaç de reaccionar, perquè, insistim, més enllà de guanyar o perdre davant d'Hongria, aquest marcador de 6-2 feia mal. Ara en joc ja el 3er quart. 3 gols a sota per la selecció espanyola. De la piscina a la ruta. Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
José Luis Gil, què tal? Bona tarda.
Avui li has preguntat al Carlos Rodríguez, em sembla, si s'estava avorrint al Tour de França. Doncs mira, reboto la pregunta. T'estàs avorrint al Tour de França?
Home, no, perquè m'ho passo molt bé, perquè ens ho passem molt bé a la COPE, però a veure, a mi, en qualsevol esport, saber el que va guanyar, el que ha de guanyar, el que guanyarà, sens dubte, des del principi de l'etapa fins al final, o des del principi de la setmana fins al final de la setmana, a mi m'incomoda una mica, però bueno, és el que tenim. Ja sabem que guanyarà Pogacar, ara només sabem de quina manera, tot i que aquest matí Jonas Vingegaard ha dit que té un pla i que no dona per perdut el Tour. Bé, doncs li haurem de fer cas, però home, ens ho passem molt bé i és un espectacle, però escolta, sabem que guanyarà, no?
Ja, però escolta, si ens toca viure l'època d'un gran, grandíssim sobre la bicicleta en aquest cas,
doncs la vivim i l'expliquem. Què
hi farem?
Sí, no.
No li direm, escolta, fluixa. No.
I tant de bo fos de Santander o de Sevilla o de Barcelona.
Aquí està el tema, clar. És que si fos de Torre la Vega, doncs diria, ostres, tu, fenomenal, però clar, el problema és que
I
no...
I com
és...
que va més enllà de banderes, això, l'espectacle que està donant, doncs l'expliquem i de bon gust, no? Així que, res, avui descans aquí a Montpellier i demà Mont Ventoux.
Sí, senyor.
Així que, una altra vegada, moment perquè aquest noi faci història. Si ve de gust, si vol guanyar, si deixa que la fuga no arribi, en definitiva, demà una arribada des de Montpellier fins al Mont Ventoux amb només la pujada final, que és suficientment dura com que puguem explicar des de les 4 un bon espectacle.
Ànims, que ja queda només una setmana, eh?
Sí, senyor.
Vinga, força.
Bona tarda.
Adéu.
No sé on ho he vist, però he vist que Marc Márquez es podria prendre 3 grans premis sabàtics de vacances sense fer res i que tot i així continuaria líder del Mundial de MotoGP. Una cosa autènticament brutal, Raül.
Sí, continua dominant Marc Márquez perquè després de la victòria del pilot de Cervera i de la caiguda del seu germà durant el Gran Premi de la República Txeca, Márquez ha augmentat el seu avantatge a 120 punts, l'equivalent al que has dit tu, 3 grans premis, una distància que apropa cada vegada més el nou títol de Marc Márquez. El pilot encara no es veu com a campió, però és conscient de la gran diferència de punts que el separen del segon classificat.
Siempre soy realista, entonces afrontando las 10 últimas carreras con 120 de ventaja, si se escapa es que algo muy mal hemos hecho. Entonces toca seguir con la misma intensidad, la misma concentración, la misma, sobre todo el mismo enfoque que hemos planteado cada fin de semana para que no se escape, porque ahora sí que queda mucho, pero solo lo podemos perder.
Queden 10 curses per tancar la temporada. El pròxim Gran Premi serà a Àustria el cap de setmana del 15 d'agost.
Molt bé, tanquem paradeta. Va, Edu, què m'havies de dir?
Dues cosetes. El Barça Atlètic de Belletti ja està en marxa. Aquesta tarda farà el primer entrenament a la ciutat esportiva Joan Gamper. L'equip partirà el diumenge a la Vall d'en Bas i apunta perquè ja coneixem els partits de la prèvia de la tercera ronda de la Champions. Encara s'han de disputar alguns partits de la segona ronda, però per anar obrint boca tindrem la primera setmana d'agost un Feyenoord-Fenerbahçe de Mourinho i un Niza-Benfica. I les enquestes les tires tu.
Les enquestes les tiro jo quan se m'obri la llista d'elementos guardados. Aquí està. Pregunta a Barça, com valoreu el fitxatge de Rashford? Bon fitxatge, 57%. Ja veurem, 24%. Mal fitxatge, 19%. Pregunta en clau blanc i blava, quin rol creieu que tindrà Quique García aquesta temporada? Igualtat, titular 49%, revulsiu 51%. En clau Girona, de quin fitxat, de quin jugador espereu un salt aquesta propera temporada? Esprilla, assenyalat 61%, Abel Ruiz 22%, Miotski 17%. Gràcies, fins demà, adeu-siau.